Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.
La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també.
Bon dia, Ofèlia.
Paula i Clàudia, bona tarda i bona nit, ja on estigueu. I bon dia, bona tarda, bona nit a tothom, perquè mira, avui tenim gent de merda reduït, però a més tenim, per justificar-ho, un creuament de podcast que a mi em fa molta il·lusió, perquè tenim aquí unes ties que, per mi, des de que les vaig veure per primera vegada, són el futur. I si encara queda un reducte de resistència en la definició positiva de tia xula, literalment són elles. Entre gent de merda, fa anys que anem dient que ens flipen en converses, en esmorzars, no sé què, i la veritat és que teníem molt pendent convidar-les. Però recordo, per exemple, l'anècdota que tenim de quan vam coincidir la Troca, la primera trobada de creadors en català a Palma de Mallorca.
Això és molt fort.
Sí, que anàvem nosaltres amb l'uniforme de gent de merda, que és coll al negre, i elles eren una mena... O sigui, jo les vaig veure i vaig pensar, són les Wings en un videoclip de Batguial.
Sí, jo em vaig sentir com les germanes lletges de la Blancaneus, com nosaltres totes pàl·lides, amb un coll al negre, com amb un monyo, amb una pinça, i llavors elles amb uns make-ups corredíssims, tot purpurina, com colors, hi havia optimisme, hi havia brillo als ulls,
sí, hi havia vida,
fortíssim.
Hi havia vida, la joventut, no? I a més, o sigui, si voleu més pistes, que ara van ser els Premis Sonor fa poc, si mireu les fotos, crec que són... L'únic podcast que s'ho va prendre de veritat com un podcast, com un premi, van dir, anirem guapes. Ara veureu de qui estem parlant. Rita, amb qui parlarem avui?
Doncs, com tu bé has dit, amb tres ties que en actitud, estil i energia ens passen la mà per la cara, són la Llum, la Cèlia i la Sanfroniana de la Trinai, que és el podcast més divertit de Ràdio Primavera Sound. Jo crec que això es pot dir. Com esteu?
Hola! No sé què dir després d'aquesta presentació perfecta.
Tot ha sigut veritat. Ens fa moltíssima il·lusió que estigueu aquí. Realment, nosaltres som fans de la Trinai. Jo em poso la Trinai mentre netejo.
Sí.
Mira, ara estàvem parlant de Girl Radio, Ràdio Noia de la Mar Vallverdú, i per mi fan una mica el mateix efecte de podcast, que és que m'obre com una finestra a un altre món completament diferent, i m'encanten les vostres opinions. Llavors, nosaltres sempre plantegem un tema i convidem a la gent que vingui a sumar-s'hi, i llavors vam pensar que una de les coses que tenim en comú, que segurament en tenim més, però com ha dit la Ofe, doncs també es nota una mica la diferència generacional, és que els dos podcasts, tant Gent de Merda com la Trinae, van sortir de la motivació per fer alguna cosa, no? Les ganes de provar una cosa, d'intentar crear alguna cosa des de zero. I llavors volíem parlar una mica amb vosaltres d'això. Perquè no sé si estareu d'acord, però a menys, com a mínim, a mi des de fora em sembleu unes jabates de la motivació. És a dir, jo us explico com us percebo un moment des de fora, ¿vale? La Cèlia, superfan del Barça. Jo mai havia vist algú tan fan del Barça. Per mi, de cop i volta, tu podries arreglar tots els problemes de PR del Barça. Perquè per mi és com, el Barça no és homòfob, el futbol no és de tios,
no,
de cop i volta,
el
futbol és la Cèlia. I llavors jo penso, perfecte. Com, estàs a l'Institut del Teatre?
Sí.
Estàs a l'Institut del Teatre? Bueno, ets una icona. Llavors jo penso, pues tia, supermotivada, Sanfroniana, reina de la lingüística, m'encanten els teus tuits, m'encanta saber, o sigui, totes les coses que fas a la uni. Fas vídeos amb eyeliners supercurrats per totes les tradicions catalanes. Es va fer eyeliners per la Quaresma. És que això existeixi em sembla fascinant. I llavors, evidentment, La Llum, un projecte musical que just ara has estrenat un disc, vas anar a Eufòria, tens una creativitat espectacular. Llavors, vosaltres us sentiu així, unes ties amb energia i amb motivació, sí o no?
Jo crec que sí. O sigui, també això comporta sentir-nos unes ties esgotades, que crec que és com ens sentim generalment, però si ho veus des de fora, una mica motivades sí que som, poder, no?
Molt motivades i molt fans de lo nostre, en plan, cadascú és molt friqui de lo seu.
Exacte.
Jo soc molt friqui de les meves coses de música, aquestes coses, i elles, pues, també sempre...
Elles de lo seu, no? Elles de lo seu.
Cadascú és molt friqui de lo que...
Sí, 100%. Jo sento que em falta hora, o sigui que si em sobra temps, busco coses per fer, o sigui...
Total.
En plan, és curiós perquè sempre estic en plan, estic desquiciadíssima, no tinc temps, o sigui, m'estic fent 30.000 llistes de punts de les coses que he de fer, però són coses literalment que m'hi he ficut jo a dins del merder, del pal. Sí. Podria perfectament quedar-me en una cantonada i no fer absolutament res, però en plan, algú dins meu m'ho impedeix, saps?
Creieu que s'ha de tenir una mica aquesta personalitat, s'ha de ser una mica motivat per engegar projectes? Per...
100%.
Sí, s'ha de tenir curiositat. Mm-hmm.
també suposo que depèn d'on vulguis arribar a la vida, no? O sigui, entenc que si la teva, si el que busques és realment com una vida tranquil·la i anar fluint, no sé què, pues, potser no et fa falta i potser pots viure una vida igual de plena, però jo personalment com no sé si es pot viure sense això, el que sé és que ho tinc i que no puc parar d'actuar en base a que ho tinc.
I creieu que és algú de que realment el món es divideix com en dos tipus de persones? Hi ha les ties que intenten i llavors o sigui, la gent que té com el gen d'intentar coses, de va, a veure què puc fer, i la gent que simplement doncs, no se'ls hi passa pel cap.
Això ho va dir la Britney Spears.
Ah, like, sí?
There's only two type of people in the world. The ones that... the ones that no sé què and the ones that absorb. Crec que ho diu a...
Ah, vale, com uns que creen i els
sí,
altres
i
els que
els absorbeixen.
Ah, molt bé, perfecte.
és possible, però igualment... com era? Circus?
Circus,
sí, 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 crec que és circus. Sí, potser sí que només que hi ha dos tipus de persones, com persones més actives i persones més passives en aquest sentit. Però igualment crec que les dues estan bé i crec que fins i tot les persones que potser som actives potser també ens agrada rebre molt sí. i ens agra- ens, sí. en plan, agrair molt el fet de rebre coses.
Jo també és molt xula, eh? En plan, estar envoltat de gent que té com la mateixa energia i la mateixa ganes de fer coses, encara que no vagin en la mateixa direcció que les teves, però com que és com retroalimentar l'energia. I en canvi, quan estàs com tu molt... tens una idea, uah, vaig a fer això, no sé què, poso totes les teves energies. Si ningú del teu costat com s'hi arrupenja o et dona com suport o...
Exacte.
Com que en canvi com que tira... agafa molt més cap avall, saps? T'arrossega molt més, et pesa molt més. En plan, és molt guai també tenir gent que té altres interessos a la vida que no siguin els teus i que no... Però tot i així, com quan tens un cercle de suport o quan tens gent a la teva vida que té com la mateixa motivació, les mateixes ganes i les mateixes... que actua realment, és com que t'ajuda, crec que a brillar molt més i a tenir com molta més fe en el que fas tu, en les teves
precisament
coses.
Precisament per això a mi em passa que peco de pensar que la gent de la meva bombolla és com tot el que hi ha a fora. Aleshores penso que tothom és gent supermotivada i que tothom està com a tope amb 4.000 projectes i amb les seves idees i de cop com a vegades surto i hi ha una persona que viu tranquil·líssimament amb la seva vida de... anava a dir NPC, és una mica lleig, en plan, no cal que siguis un NPC per no tenir motivacions i no tenir com un objectiu com superclar, saps? Però sí, hi ha gent que viu com supertranquil·la sense ser una motivada a la vida i endavant, però per mi com tothom està supermotivat.
És una mica la dinàmica de la Trina, eh? Com anar rebotant l'energia entre els
tres. Sí. Jo ho anava a dir, que hi ha algú que crec que ens uneix molt, que és l'admiració constant que tenim per sentir-nos explicar coses de les quals som molt fans. Jo gaudeixo molt veure't, en plan, veure't parlar del futbol o d'aquestes coses. Sí. I de fet...
I de T.Swift.
Ah!
Ho ha deixat anar, encara que sigui com un tema.
Cinquè podcast consecutiu en el qual. Però,
un tema sensible.
Sí, és un tema molt sensible. Però, igualment, com que jo crec que ho gaudiu molt i que al final com que ens retroalimentem bastant en aquest sentit.
De fet, l'últim capítol que vam fer de la Trinidad va ser una PowerPoint Night, que just comentàvem que és un format que ens funciona molt, que ens agrada molt de fer, que aparentment a la gent també li agrada, i jo crec que ens funciona perquè, en plan... tenim aquesta capacitat de sobte dir vaig a imaginar-me la cosa més random del món i abocar-hi com tota l'energia.
Som al final nosaltres performant parlar d'un tema del qual ningú s'esperava que s'hi parlés.
Ja, és la meva obsessió i ara us la menjareu amb patates.
Unes TED Talks de la meva campanar.
Aleshores, si a nosaltres ens agrada, doncs, suposem que també a la gent li farà il·lo.
Jo també volia preguntar-vos si creieu que és una habilitat que es pot anar treballant, no? Perquè... ara que t'ho deies, si és que al meu entorn tothom és així i encara que crec que ara potser estem parlant d'objectius molt a llarg termini, però crec que també una cosa que demostra, doncs, jo que sé, el vostre podcast o els vostres projectes és que també pots tenir doncs, projectes petits en els que tu treballes sense ser la persona més ambiciosa del món. Simplement has de tenir ganes d'intentar i tenir energia, no? Però jo sí que penso que, per exemple, l'escola és un ambient on t'ajunten allà amb gent completament diferent i també... tant adones que hi ha gent que no funciona gens com tu, no sé si éreu així també de petites o és com que també a mesura que vas trobant cercles de gent motivada, no? Jo crec que a mi em va passar una mica més que a mesura que em vaig anar fent gran vaig trobar gent que li interessava el mateix que jo i de cop i volta vaig veure que aquesta gent feia coses i que fer coses era possible i que no sempre s'havia de demanar permís i de cop i volta t'hi vas tornant més, no? Encara que potser no ho siguis.
Jo crec que d'alguna manera m'han fet ser així. O sigui, jo estava apuntada a totes les extraescolars.
Extraescolaritis aguda, aquest tipus de nena.
Exacte, i la metge també. Aleshores és com que ho feia tot i em vaig obsessionar amb absolutament tot el que feia i crec que em vaig convertir com en una persona obsessionada amb les coses que fa i com superapassionada de tot gràcies a que m'apuntessin a moltes extraescolars que també hagués pogut fer efecte rebote i que m'hagués passat absolutament al contrari.
Però quines extraescolars feies, curiositat? Rotllo.
Feia. La que s'ha allargat més en el temps, cello.
Vale.
Que...
bueno, clar, fusta i resinitzada.
No, bueno. Sí. L'he de llegir, el tinc a casa. Va, el bueno, tinc? Tranquil. Sí, el tinc.
No, no, sí, l'Ofelia apuntant amb una pistola al cap.
No, no, però precisament no, vaig pensar, l'he de llegir per això.
No, no, però, o sigui, connecto perquè, o sigui, el llibre surt un violí perquè no... Però jo vaig fer cello com...
Ah, sí?
Sí, 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 com... O sigui, vaig fer la carrera de cello al superior.
Em sona, sí, sí, sí. De fet, estic com superfrustrada perquè el vaig haver de deixar... I ara, com l'altre dia, just ahir, crec, li deia a mi mare, no, mama, l'any que ve hi torno, rotllo, l'any que ve m'hi poso a top, no sé què, una altra vegada amb el cello. I sí, feia cello, vaig fer bàsquet, vaig fer circ, vaig fer com... Escola de muntanya, BTT, running...
T'ho he preguntat perquè sabia que diries moltíssimes coses perquè...
Vaig provar natació sincronitzada de cop i volta, en plan... Què? Random, sí, tia.
No estic anant, no estic com descobrint coses de la Celia que no sabia.
Mecanografia! Robòtica, noies, jo feia tot. Ho vas fer tot. Vaig fer tot.
Jo vaig fer costura, he de dir.
Ai, que guai.
Una hora a la setmana... i havia de fer com... No era màquina, era
com
cadeneta i llavors punt de creu i no sé què. Bueno, és la cosa més rara. I llavors, Llum, tu deies que tu no vas fer gaire aquestes escolars, llavors això realment des de dintre.
Crec que sí. O sigui, jo feia teatre, però sempre només feia teatre de peque, i sí que vaig anar a un extraescolar de ciència, perquè jo volia ser rotllo com el Dani Jiménez.
Era tant la millor extraescolar de tota la ciutat
Era la millor extraescolar de Mataró real. Era com un lloc on anaven com nens a fer ciència i coses d'aquestes. I era bastant icònic, perquè després feien coses al carrer i tu flexejaves de que feies un efecte mariposa pel carrer. Però bueno, en feia poquetes, però crec que vaig desenvolupar com més com la meva energia o la meva creativitat o el meu fanatisme fins i tot, a casa, molt més introspectivament, o en l'internet, per exemple, rotllo Club Penguin, o jo des de peque, que ja era com fan de la Lady Gaga, aleshores ja estava com en el blog de la Lady Gaga comentant a tot arreu, o per exemple, a la pàgina del Super 3, poca broma, els tags, que era el programa aquest del Super 3 que feien, que era increïble.
Era perfecte.
Jo no estic tenint aquesta referència.
Tampoc, eh?
Eren quatre persones.
Era com una sitcom, això.
No, era com un plató...
No ho vaig veure mai, o sigui, sí, em va quedar ja gran, però...
Era com... Buit. Parlaven, era cultura pop.
Sí, era cultura pop, vale. I posaven videoclips, no sé què, i comentaven sí, una mica el que no surti d'aquí, però de l'època fins i tot. Eren com super joves, super, hi havia la gòtica, hi havia la guapa.
Jo vaig conèixer One Direction pels tags. No és broma.
Increïble.
M'encanta.
Estic privant que no conegués això, però és que no n'hagués sentit.
Però és que feien molts concursos xulíssims. Sí, sí. Jo m'apuntava a tots els concursos de videoclips.
Jo vaig fer videoclips.
Jo vaig fer 40 concursos.
Jo vaig fer amb la meva germana, gravat amb l'iPad, una paròdia del videoclip de Break Free de l'Ariana Grande. I vam guanyar una Wii U.
És que jo anava a dir que...
Sí, bueno,
després me la vaig revendre.
No, però jo i la Llum ens coneixem de l'ESO.
Pum-pum.
Puto-pum.
I ja primer de l'ESO, com que tu feies vídeos pel teu Instagram. Com sí. Vídeos... Bueno, era... No sé quin any era, però us imaginava com aquest moment Abby Power...
Clar, era moment Vine, que hi havia 15 segons només a l'Insta.
Sí. Llavors eren vídeos com de super... Però com que... A primer de l'ESO jo m'anava a mi casa i feia els meus extraescolars també i tu estaves al teu... Vull dir que encara que no estiguis fent extraescolars com que ja estaves fent coses i apostant com per un projecte que igual no era... No, amors, igual no era gens seriós en aquell moment fent Vines a Instagram. Però tenia el seu, saps? Bé que hi dedicaves unes quantes hores i t'anaves al Parc Central de Mataró a gravar-te amb una dessuadora de rosa fosforito. Saps què vull dir? Jo què sé.
Ai, que divertit. Però això, o sigui, com a persona que... Jo també, com a vegades, jo volia fer coses però em frenava molt la vergonya i el pànic de ser percebuda, sobretot, o sigui, potser no tant a internet, perquè a internet tothom fa coses i et sembla que és el més normal del món fer coses, però jo tenia pànic perquè jo quan estudiava, com es deia molt, vaya primo, vaya motivada, vaya no sé què, vaya primo com de merda, si veuen que gaudeixo o tinc masses ganes de fer alguna cosa, doncs em faran bullying, com no sé què. No, he tingut mai aquest fre.
100%.
I de fet,
que ladra!
Que sí, era... tia!
Però si érem les, érem les més xules de l'ESO.
Una cosa, respecta també la seva, el seu sentiment. Vull dir que ella es va sentir així. És possible que ho visquéssim de maneres diferents. Pensat, home, pobra, perdó, que s'està obrint perdó. Aquí a gent de merda per explicar lo seu.
Però després faig un disclaimer.
Ets una persona de merda.
No, va, digues que... I llavors la llum dirà com... Sí.
Ai, no, perdó, bueno, perdó, ja sé, Maria Dora, s'ha
pensat, home, va. No sé.
Crec que això va estar lligat com amb el tema del moment que, de fet, també en parlàvem en un capítol de Tina, que ser fan com per mi ho és tot i al final crec que tota aquesta motivació al final em ve perquè sóc com fan de moltes coses i sempre he intentat com imitar-les, no? I anar-me construint la meva cosa en base a això que jo tenia. Però que és veritat que durant molts anys pues, els meus fanatismes, pues, la típica imatge de la tia, ah, ets superfan de... Bueno, jo no era fan de One Direction, però perquè entengueu el posat en plan, ets superfan de One Direction, no sé què, i... Com que jo crec que hi havia un estigma que potser jo, com que no m'ha passat mai fer alguna i que la gent em digués ai, que pringada, però com que no feia coses per ni arriscar-me la possibilitat de que hi fos. I ara, òbviament, les faig, però és una por que com he hagut d'anar perdent de... I si els meus 400 seguidors a Instagram que em segueixen de quan feia hockey patins s'horroritzen quan veig un vídeo d'eyeliner, saps? Això és una por real, que és una tonteria, però...
Sí, anava a dir, jo tenia... En el meu passat no tan llunyà, jo havia fet vídeos de pintant-me i ara sí,
jo els veia, jo et conec d'això, de Canal Malaya, de sí. Tu fent el maquillatge de la bueno, Ruinosa.
Sí.
Yeah.
Bueno, mira,
i
una altra
fet,
vida.
Jo recordo una conversa com a...
Fa molt poc.
Sí, fa no,
molt
com poc, fa 4 anys.
Jo recordo com a abril de 2022 o alguna cosa així, està parlant, sí, és que no hi ha gent que faci contingut de maquillatge. I algú diu, sí, l'Ofèlia no sé quantos. Sí.
Jo ho vaig dir perquè jo me'ls veig.
Era una conversa amb els meus amics de la
entre això i el Txelo. Sí, no, però o sigui, jo el recordo, del que recordo això era tenir aquest pensament de... aquella persona del meu poble ho veurà, pensarà què està fent, no sé què. Però alhora sempre hi ha aquest pensament, tota aquesta gent que jo admiro perquè està fent coses, vull dir, si hagués pensat això, jo no tindria aquestes coses per admirar.
És que jo sé que estem en l'era hater amistat, però jo crec que el que m'ha ajudat com a superar aquest moment de... Pues igual, és que al final jo sé que penjaré un vídeo d'eyeliners i si en plan, tindré alguna amiga dient-me tia, que guai, no sé què, saps? I li arribarà a 10 persones de hockey patins i els meus 10 familiars, que no sé per què, tenen una vocació de seguir-me a Instagram. Em segueixen aparentment tots. Però jo
suport, no?
Jo sí. No necessito, però perquè són gent de 70 anys i jo penso, em tiraràs una bíblia a la cara o em deixaràs una maquillatge Biada. De la Quaresma jacificada?
Una cosa, jo crec que el maquillatge de la Quaresma sí. Et farà capellana del poble, sí. Que ja sé que no és possible, però com realment...
Que serres la pota de la vella, de sobte.
Però, amor, que et penses que vaig estar fent els meus vídeos?
Però no, però real, rotllo a la plaça del peix
no,
de Mataró.
No, va, vale, com guest star.
Ara.
Per la Quaresma. Llavors, Llum, tu no ho vas viure així, això. Tu no, no ho has viscut
clar,
així.
Però perquè pensa que jo, amb la Merchi, clar, crec que hem estat com més embombollades. Aleshores, érem com molt proud bitches de les nostres coses friquis des de la ESO i anàvem les dues al saló del manga endimoniades, vives en plan cosplayades. Aleshores, per això he reaccionat així, perquè he sigut com, tia, què dius? En plan, be proud, perquè realment anàvem a segon de la ESO i érem unes friquis d'absolutament tot i va arribar un punt en el qual... tercer de l'ESO, rotllo, les nostres taquilles, ens creiem que estàvem a iCarly i les forràvem de coses d'animes.
Sou perfectes.
Estàvem forradíssimes.
Sou les millors.
La vostra ESO em fa tanta enveja, no és broma, em fa molta enveja.
A més, fèiem conjunt instrumental i érem com les guais de l'institut del pal Artistry Girl, saps? Com que no teníem cap tipus de por en dir, no, ja s'ho sentim, tenim assaig de conjunt instrumental,
parlant
disculpeu.
Parlant de fer tantes coses, jo literalment em vaig passar el joc perquè només podia fer com o conjunt instrumental, o sigui, era com optatives, o conjunt instrumental i francès, i jo vaig decidir fer conjunt instrumental i francès. I vaig
per
fer
això,
com...
Sí,
estava sí. Constantment com...
És que eres una icona, i ho ets encara, però a la ESO era molt fort.
Llavors, ara jo crec que ens podem posar una mica podcast d'Emma Chamberlain, jo crec que ella parlaria d'això. Quan tu tens un projecte o un objectiu o una cosa que vols intentar, s'ha d'explicar als altres o no? Perquè jo he de dir que, com jo sóc perro ladrador poco mordedor, a mi m'encanta parlar, fer coses, no tant. Llavors, jo he anat descobrint al llarg de la meva vida que si no dic les coses que vull, les acabo fent. Perquè quan les expliques, la gent et diu, ah, molt bé, i et donen ja
la validació.
Aquesta validació, aquest aplaudiment, que potser no és que facis les coses per la validació, però ja et donen com el d'adrenalina, que ja sembla que ho hagis començat, i potser no ho has començat, només ho has començat a dir. Però crec que també, d'alguna manera, doncs, el que comentàveu vosaltres, de que us uneu compartint i us motiveu entre vosaltres, doncs també potser... tenir un petit somni o un projecte o muntar alguna cosa amb els amics i explicar-ho també pot ser beneficiós, no? Sí. Com ho veieu?
Però jo crec... Hi ha gent supersticiosa amb això, sí, també.
Jo estic començant a ser supersticiosa, perquè jo també era de parlar-ho tot, xerrar-ho tot, explicar-ho tot a tothom. I sempre mi mare em deia, com sempre expliques les coses que faràs i mai les acabes fent. Aleshores, com, o no només això, simplement com... De cop un examen important, o sigui, tothom se n'assabentava que tenia l'examen, aleshores era com quina pressió, si em va malament, tothom sap que he fet aquest examen.
De fet, el carnet de conduir és veritat.
Sí, sí, a mi em va funcionar.
A mi també.
A mi no!
Jo no sóc supersticiosa, vull dir...
A mi no!
No, Mercè, jo sabia de tots els teus exàmens i l'únic examen que no vaig saber va ser el que vas aprovar.
Però si tota la meva família estava avisada... Jo el primer examen de conduir que vaig fer, la meva família no sabia que l'anava a fer. Vaig perquè era un dia com de col·le o alguna cosa així, i vaig com anar a la zona d'exàmens jo caminant, tic, 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 i vaig fer l'examen i vaig tornar a casa plorant, l'examen. Però vull dir que, i no em va funcionar la tàctica, i realment el dia que el vaig aprovar com que ho vaig haver de com manifestar en tot l'univers. Sí. Bueno, hi ha un capítol jo de la Trinitat sobre això.
No, jo he decidit que no explicaré com les coses que són importants per mi fins que com a mínim no hi hagi el primer pas fet. Quan hi hagi el primer pas, bueno, doncs cercle proper. O cercle proper sempre, perquè és que sí, em costa molt tenir la boca tancada, però les proves d'accés a l'Institut del Teatre em va costar tant no explicar-ho a gairebé ningú, i ho sabíeu com vosaltres, la meva família i les meves amigues, i ja està. I va ser perfecte perquè després la pressió era molt menys gran, o sigui, era com, bueno, si no entro, ho sabran quatre gats i ja està. Però a mi em funciona.
Jo diferenciaria entre les coses que depenen de tu i les que no. Les que no depenen de tu, rotllo, m'està a punt de sortir una cosa, no sé què, no sé quantos. Boca tancada! Ni una paraula.
És que això et va passar tu fa res, eh? Com recordo com...
Jo també vull saber, per exemple, no? Ara amb el projecte musical de la Llum, què expliques? Perquè també suposo que hi ha com moltes coses, com què saben elles o com d'implicades han estat en el making of d'aquestes coses, no? Perquè d'alguna manera, pues, suposo que tu estàs fent alguna cosa molt guai, vols explicar-ho i alhora és com, potser no ho puc agafar.
Però, o sigui, les coses que sí que depenen de mi, rotllo, vull fer això, en plan, vull fer aquestes coses, sí que les dic. Dius. Perquè sento que en el moment que les comences a verbalitzar i no tens por a que puguin succeir, poden succeir, saps? Però les coses que no depenen de tu, no les diguis.
I aquí hi ha un rotllo raro, eh? I a vegades, si dius masses coses a gent que potser no saps ben bé si penses que venen de bon rotllo, a vegades, vull dir, es creen energies rares, eh?
Jo crec que, o sigui... Depèn d'amb qui ho digui. O sigui, si tens un projecte que saps que vols començar amb una persona determinada... Bueno, per començar, explica-li, no? Com de sentit comú. Però vull dir que depèn de a quins grups ho expliquis i depèn de quines coses, com que és com una pedra ignífuga que salta a l'espurna i s'encén i de sobte descobreixes que una persona que no pensaves pues, podeu fer projectes juntes i surt encara millor... o depèn... Realment crec que hi ha una part d'això de manifestar, com de dir-t'ho tu mateixa, de fer-ho real, que sí que pot ser veritat... Però és veritat, el d'agafar-ho també, i el que deies de la validació, que a mi em passa molt. O sigui, al final a mi m'encantaria... Faig coses, però m'encantaria fer-ne moltes més. O sigui, al final el món podria ser molt millor, no? Com és la cançó. I llavors jo, hi ha moltes coses que també, per exemple, queixes. Buah, a la uni, no sé què, tenim uns horaris fatals, s'haurien de millorar. I al final, com fas la queixa, com, i reps la solidaritat aquesta, i et quedes com aquí del pal, vale, és una struggle compartida, però no pas a la següent etapa, que potser és com, vale, com ho millorem, saps?
És que queixar-se és molt addictiu.
Ja, és molt.
Sempre. És molt addictiu. A mi m'encanta queixar-me, i a vegades em van prou. Sí. O sigui, ja has connectat, ja has fet el moment de, no, de venting, però ja ha de, a vegades, no, el que tu dius, ha de... arribar
més amunt, perquè si no
serveix per res.
Però amb les coses bones no és tan addictiu, no? Vull dir, a mi em sembla que a vegades a la gent li costa més explicar lo bo que queixar-se, o què? O sí que és addictiu, no vas dir tu?
Jo crec que sí, eh? Jo crec que pot ser més addictiu.
Jo crec que som addictes, i això, no sé, ara m'estic inventant mentre dic, però crec que realment les xarxes han fet que tot hagi de ser com un announcement, i que llavors tu et vols guardar, tu no els hi pots dir a les teves amigues, ei, he fet una entrevista de feina a un lloc guai... No, tu vols, en el moment de sopar, dir, ties, tinc una feina nova, en plan, exacte, volem el moment, encara que després no es gravi, no es pengi enlloc, no? Però com que tot exclusiva, ja ha de ser ja tot el màxim espectacularitat, en plan, fer un gender reveal de tot, no? Si tot pot arribar a tenir
obres
una categoria...
Obres del pastís i és el teu contracte nou.
En plan, nenes, mireu. I alhora també hi ha una part que sí que és veritat que és el que diu la Llum, que és en plan, si no depèn de mi, jo anar ficant nerviosa a la gent del meu voltant, i que jo sobretot que la gent em pregunti, ai, això com acaba de dir, és com, calla, m'arrepenteixo d'haver-t'ho dit, total, que no ho sé encara. No?
És que és això, aleshores, si algú t'ho pregunta perquè d'alguna manera en sap alguna cosa, és un... no vull dir res. I de fet és que és real. després ho diré, perquè veus, és que no m'agrada dir-ho com sí, sí. En llocs a més com que es graven, però en coses que han acabat passant, rotllo, i que m'heu preguntat això, ho faràs o no, al final no sé què, i us dic, no ho sé encara, no sé què, passen, és que for real.
Saps qui fa, ara que estàs explicant això dels anuncis, hi va haver una cosa que no era de feina, no me'n recordo ni què era, però amb la Paula que em va tenir com... Ah, deu dir, tres setmanes, com que anava a dir, és que t'he de dir una cosa, però ja t'ho diré, persona, no sé què. Sí. Jo com tres setmanes deia, com, no sé, què passarà.
Però també és guai, els anuncis així, jo crec que sé de què estàs parlant i la Paula no volia dir-ho a la cara. Era com,
sí,
crec que és millor que ho expliqui, que
no era res.
Res, ni molt gran, ni per lo bon ni per lo dolent, era com una cosa, però ja us ho explicaré, però que llavors també generava...
Sí, però d'una
altra banda, és millor, depèn de quines notícies, poder-les donar a la cara, no?, que la persona t'entengui.
Això ens passa amb el salseo de les nostres vides amoroses, també.
Ah. Tipo, 100%!
Tinc per coses noves a explicar-vos, no sé què.
Tal qual!
T'haig de dir una cosa, i 8 mesos dient, t'haig de dir una cosa.
I quan ens veiem és com, què m'havies de dir?
100%, això és molt real. Això ens va passar.
Jo quan em vaig treure el carnet de cotxe, vaig anar com durant una setmana amb la L a la motxilla.
Per ensenyar-la.
Però jo en comptes de dir, m'he tret el carnet per fer com, tachan, i ensenyar-la.
Molt bé, però gent de reveal del carnet de l'intuïn total, aquí és la prova física.
I ho dic com tot super tragiversat, rotllo, de cop vaig entrar a la uni i li vaig dir als meus pares, buah, m'haureu de deixar molts de diners, no sé què, com si tingués un problema molt gran. I com, què passa? Jo, buah, que m'heu de pagar la matrícula de la UN.
Va ser com el clickbait, saps? I els vaig fer pensar que havies arruïnat la teva vida i els vaig dir, no, entra't a l'Inté. Ja, ara que parlàvem de motivar, de que expliquem no sé què, de que a vegades per si no surt, quan vosaltres el fracàs us fa por, o sigui, aquí tenim apuntat què passa quan es falla, no? Entre moltes cometes, perquè és com un eufemisme, no? Sí. Que fins i tot fa por dir...
Si proves moltes coses, també alguna et sortirà malament segur, perquè... Hi ha gent que és com més en plan, té un únic objectiu o no sé què, llavors, doncs, dintre d'aquí pots anar fent, i si ets persona tastaulletes, que jo crec que sou bastant aquest tipus de perfil, algú et sortirà malament.
És frustrant. Jo provo una cosa i si no em surt bé, ho abandono. Adéu! Deixeu-me en pau. No, o em costa molt, he de fer com un treball intern molt extensiu de, vale, no passa res, no t'ha de sortir tot bé a la primera, pots practicar-ho, potser et surt millor després, però com a vegades provo coses, no em surten, adéu, jo odio el fracàs, ho passo fatal.
Jo crec que també depèn del projecte, o sigui, al final hi ha projectes, hi ha coses que s'acaben i s'acaben perquè s'acaba la circumstància amb el que el vas crear. I en canvi hi ha coses que, o sigui, per exemple, bueno, confession, jo vaig arribar en un punt, bueno, és que perquè coses que he fet... entre la llista hi ha tenir un fan account de K-pop.
Vale.
I vaig arribar, i va arribar a un punt on jo estava gestionant això activament perquè sabien com de gestionar projectes, m'ho feia tot jo, saps? Ningú m'obligava a res, però jo estava allà en plan, no sé què. I això, pues, i va arribar un moment on vaig tenir altres prioritats de la vida i està aquell account inactiu, saps? I estic com molt tranquil·la amb aquesta veritat de dir, pues mira, jo en aquell moment vaig fer això i vull pensar que a mi em va fer com feliç i en l'altra gent pues, de l'entorn com que li va portar alguna cosa positiu i ara ja no estic aquí i no passa res que s'hagi acabat, saps? Sí que és veritat que les coses, per exemple, el que dèieu dels vídeos dels eyeliners, jo ara ja porto uns mesos que, o sigui, que estic intentant fer una cosa com més regular, òbviament no és la meva vida, però sí que com anar-ho fent amb més freqüència i tal, i no he tingut un èxit instantani de penjo un vídeo i de cop pues, un milió de visites. Òbviament això, bueno, no em passarà perquè ho faig en català, però tampoc no m'ha arribat als 10.000, saps? Llavors, també és com, sí que és veritat que hi ha aquesta frustració de dir, jolín, en plan, ho segueixo intentant i, o sigui, estic posant esforç i m'estic currant i, va, sí, ho haig de publicar abans de les dues perquè si no es passa l'hora, no sé què, no sé quantes coses de xarxes socials. I després la recompensa, potser és mínima, però és que al final la recompensa ja no és només com que tingui 200 visualitzacions o en tingui 5.000, és que jo al final estic fent això perquè crec que hauria d'existir i que jo tinc la capacitat per fer-ho i que hi puc dedicar el temps ara mateix en el meu estat com estic ara. Llavors, crec que o sigui, sí que és veritat que hi ha un punt de frustració, però que al final hi ha projectes que s'acaben perquè s'han d'acabar i hi ha projectes que potser no van tan bé com t'esperaves que anirien, però només pel fet de fer-los com que ja t'estàs omplint, en certa manera.
És que no sé si a vosaltres us ha passat que les xarxes socials com... A mi m'ha deformat molt la percepció d'èxit o fracàs.
100%, 100%.
Bueno, ara intento que no, però en el seu moment tenia una obsessió amb els números...
Total. Jo crec que dels fracassos és del que s'aprèn més, la veritat. I que, o sigui, jo crec que en el moment que fracasses en alguna cosa, jo crec que justament ara estic en un punt on intento moltes coses, en faig moltíssimes, i tinc fracassos constants. Aleshores estic de pal, vale, això ha fracassat, això no ha funcionat, ok, anem a millorar-ho, anem a, com a intentar com entendre per què no funcionen les coses i tornar-ho a intentar i fer-ho així una i una altra vegada. I sento que, de fet, amb el tema de les xarxes és molt això. Fes-ho, tira pelante i vas aprenent i ja ho aniràs trobant. Chilazo. Però sí, jo crec que el fracàs és important i un cop el saps gestionar bé i el saps gestionar com a favor teu de dir, ei, és possible que això fracassi no sé què, ja és quan li perds por.
I això, crec que al final, o sigui, l'èxit no sempre ve, o sigui, un èxit amb números no sempre és un èxit, o sigui, de realització personal, però també és veritat que, òbviament, a vegades hi ha fracassos que són objectivament fracassos, i és això que dius tu, pues, se n'aprèn, o es continua, o es penses que estàs fent malament, o si sigui, m'està omplint fent-ho d'aquesta manera, o potser ho podria estar fent d'una altra manera i com m'aniria millor. No sé, crec que hi ha com diverses maneres de definir el fracàs. Jo, si sento que estic, que, en plan, que una cosa l'estic fent i ja m'està anant bé com l'estic fent i m'està omplint, no ho consideraré un fracàs, però, òbviament, tot el que no estic còmode fent i, a més, vegi que no funciona, pues, se n'aprèn i es continua.
Jo soc superdramàtica. Jo, bueno, fracasso, pues he fracassat.
És que això és un
jo
problema.
Jo també tinc aquests moments.
Aprenc, sí, estic. Bueno, ho intento. Jo intento aprendre els fracassos.
És que és molt fàcil victimitzar-te quan fracasses en alguna cosa. No. Vull que sigui el teu cas. Però que és molt fàcil, rotllo, sentir-te víctima de no haver complert amb unes expectatives que tenies amb tu mateixa o amb certes coses de la teva vida. I crec que això sí que és xungo, com victimitzar-te i com, no sé. Però sí, jo crec que el que mola més és com treure'n un profit de que et passin coses així, saps?
Bueno, al final crec que amb el podcast també ens passa una mica això, que a vegades és com, ai, aquest capítol doncs, potser ens hagués agradat que hagués anat més bé del que aparentment estan anant com per als números de Spotify o per als números de TikTok o el que sigui. Però en plan, si al final estem com satisfetes amb haver fet un bon capítol, o en canvi hi ha moments que és com aquest capítol no ha funcionat i a més nosaltres, o sigui, no està funcionant com a nivell de números, o està funcionant inclús a nivell de números, però nosaltres com que no estem satisfetes. Per què? Saps què ha passat aquí? Com, vale, doncs si ha passat això, doncs la propera vegada fem-ho millor o fem-ho més antelació perquè no passi. O sigui que també hi ha errors i això no sempre va igual amb els números.
I és un dels temes que a la gent li agrada més sentir-ne parlar, el fracàs. I crec que és dels temes que triomfen més a xarxes socials avui en dia. Gent dient, m'ha passat això, sóc una merda, en plan, sóc una merda, vull dir, sóc una fracassada i ara estic fent això o altre. I això a la gent li mola perquè aleshores es crea ja com una narrativa envers a tu. I crec que la Samantha Hudson, per exemple, n'ha parlat un muntó sempre i ha sigut supertransparent amb el que ella considera un fracàs, el que no, i crec que és una de les claus dels seus èxits.
I que tu pots fer anar bé, no?, al final, cap a 100%. Tu mateix. 100%. Noies, ara ja haurem d'acabar, però abans vull fer-vos una última pregunta, perquè hi ha un moment abans allà que s'ha dit la M paraula, manifestar, i llavors penso que si estem parlant d'intentar coses, de provar coses, vull saber opinió de la Trinae, manifestar a favor o en contra,
super
no?
Super a favor, eh? Sempre.
A veure,
depèn. És que ja sabeu que jo, tot i haver fet un capítol on la gent es pensa que no soc, que soc super anticiència, jo estimo la ciència i soc super ingènua. Llavors, bueno, no, al contrari d'ingènua, o sigui, soc super del pal. Em costa realment profundament dins meu creure en el manifestar, perquè és que no m'ho crec, saps? No m'ho crec. O sigui, no, científicament no m'ho crec. Però sí que és veritat que tota aquesta part que hi ha darrere de com que ja ho estàs posant en paraules d'alguna manera, com que ja estàs com crear una direcció, això sí que ho entenc com més, saps? Per mi dir, vale, posa una espelma i per posar l'espelma com ja se'm complirà tot, pues no em funciona. Però poso l'espelma i per el fet d'estar com pensant que jo estic posant una espelma en això i estar com pensant en què faré això i focusing les meves energies aquí, això com que ja ho entenc més.
Jo crec que visualitzar-te en un punt t'encamina cap allà. O sigui, jo manifestar ho veig més així, com visualitzar-me ja on vull estar. Aleshores ja directament tinc una predisposició molt diferent i ja és com, vale, cap allà. Aleshores manifestar per mi és més això. També és, o sigui, hi ha coses que no depenen de mi, rotllo, manifesto que guanyarà el Barça la Champions. Aleshores és com,
i la Lliga.
Vale, ho visualitzo, el femení. No fotem. Aleshores és com, hi ha coses que no depenen de mi, però les que depenen de mi jo crec que és més com encaminar-me cap allà. I sí, fa molt de temps que hi penso, en plan, quan era petita me'n van regalar un llibre que parlava com la llei de... No sé com es diu, com aquesta llei típica...
Ah, bueno, el secreto, el llibre. Sí, aquest llibre, sí, el secreto. És el que va posar de moda.
I com deia, li va funcionar aquest nen de l'Àfrica que vivia sense menjar, no sé què, jo, uau!
A lo millor, que sobreestimem els poders de visualitzar-te en un punt, no?
Però llavors em vaig com obsessionar i va ser com, vale, jo em visualitzo, jo sé que estaré allà, jo estaré com fent no sé què, i a partir d'aleshores és com, sí, a favor.
És superimportant manifestar, 100%.
Oi.
En plan, és super, super important, però crec que és igual d'important que accionar, o sigui, que fer que les coses passin i no només es van amb una pregària o amb un acte religiós amb tu mateixa de passarà això, em veig aquí, sinó que també mola rotllo plasmar-les a la vida real. I sí, però crec que hi ha una línia molt fina entre aquestes dues.
Sí, perquè a vegades sembla que, no, jo manifesto no sé què, en plan, ja passarà, saps? I sí. És com, no, tia, manifestes i aleshores actues en conseqüència.
Ahí estàs, no rotllo, fes-ho, en plan, fes-ho real.
Molt bé, noies, doncs ara passarem a la Filomena, que volem recomanar algunes coses. Aneu pensant, perquè esteu també convidades, a si voleu recomanar alguna cosa que hagueu consumit.
Ja sí que puc recomanar.
Aneu pensant, la Ofe i jo farem la nostra, sí. D'acord? I això, anem a la Filomena.
Ramena, Filomena.
Ramena, Ramena.
Mira, jo fa unes setmanes vaig anar a veure l'exposició Suburbia a la construcció del somni americà al CCCB i em va agradar bastant perquè... O sigui, no sabia com visualitzar-la, no? Perquè el somni americà és com una cosa molt abstracta, a més, crec que se centra molt en la part arquitectònica, sociològica, no sé què, però hi vaig anar perquè crec que... No sé si us ha passat potser a vosaltres, a tota la gent que hem viscut molt a internet, que jo m'imaginava als Estats Units com una mena de lloc fantàstic, com no, com on passen les faules, on hi ha uns éssers fantàstics.
Jo encara m'imagino així.
Clar, jo m'imaginava als Estats Units.
Sí.
I en plan, jo també.
Ah, bueno, jo a mi mateixa també. Quan acabava el grau mig de música jo vaig ser molt delusional, vaig estar mirant per anar a estudiar a les universitats d'Indiana, saps?
A Berkeley?
No, però vaig veure els preus i vaig dir, bueno...
Ja ho tindríem, això.
Una altra vida, sí. Però sí que tenia com aquesta obsessió, no?, amb tots els arquetips, les sèries que passen allà, com crec que m'ha tocat, he tingut jo, vaig tenir com una època obsessió amb el Hollywood daurat, les pin-ups no sé què, l'horror dels 70, després també vaig tenir una època pop-punk que passa al super... I era com, tenia com tot un imaginari que no em semblava real del tot, i quan vaig anar a aquesta exposició, bueno, doncs crec que ho explica molt bé i acabes entenent qüestions socials molt xules. I a més m'agrada molt, el comissari és el Philip Engel, i que ho ha fet de manera que tu comences literalment trepitjant els mapes d'una casa, la que se treu la teva casa, i vas veient el somni americà pensant, bueno, si això als Estats Units, i acabes, i al final de tot les últimes sales expliquen com és aquest somni americà aquí, i parlen de l'heroi Merlin, de segones residències, de cases adossades i de, bueno, de tot això, i em va agradar molt. La podeu veure fins al 8 de setembre al CCCB.
Que guai, fa moltes ganes d'anar-hi, jo no hi he anat encara i m'has fet
divertit.
bona pub. Sí. Jo vull recomanar, molt ràpid, una obra de teatre que es pot veure fins al 19 de maig, per això la recomano ja. És de la companyia Meconi, que és una companyia jove formada per l'Alba Collado, el Francesc Marginet i la Cristina Terzi, i es diu l'obra Un cos que dol, perdoneu, i va d'una parella que ha de prendre la decisió de si terminar o no terminar un embaràs. O sigui, és una obra que va sobre la maternitat i l'avortament, sobre la decisió que has de prendre quan ets jove i et quedes embarassada, i crec que és una proposta molt interessant. I ara vosaltres mateixes, no sé si voleu fer la vostra recomanació i participar.
Jo és que quan estàvem parlant del fracàs i d'això de reconstruir tota una nova vida, jo m'estic llegint ara Ocàs i fascinació, de l'Eva Baltasar. Estic al mig, en plan, no puc dir si acaba bé o com acaba o si m'ha destrossat per dins, però m'hi estava recordant i he pensat, pluc. O sigui que... I el tinc dedicat.
Ah, molt bé.
Vas fer signatura... Sant Jordi, la segona de la fila.
Allà està. Cumpliendo.
Dedicat a mi i a mi iaia, perquè li deixaré
veure. Ho vaig veure. Jo m'està passant que feia molt que no hi hagia res perquè estava com completament focused en a la uni, a l'ITF, feina, tal. I per Sant Jordi vaig dir, bueno, va, posem-nos-hi lo típic. I crec que la recomanació que faré segurament ja l'heu fet, perquè és tan perfil de recomanació de gent de merda, però estic llegint Paul Wask, Oferta a les mans, Paradís Crema, i el Paradís Crema, i m'està agradant moltíssim. També vaig com per la meitat, més o menys així, però m'està semblant preciós i estic enganxadíssima, i estic a tope també. O sigui que...
Jo recomano el meu nou EP. No,
no, no, jo t'estava mirant amb l'art. És el moment, sí. És el moment de fer autopromo.
No, la Trinae i el meu nou EP Without Darkness, òbviament, però un àlbum molt xulo que ha sortit des de fa molt poquet, que és de la Saint Vincent, que va ser artista del Primavera Sound l'any passat, que es diu Alborn Screaming. És literalment perfecta, sona a Jesucrist, i és com una espècie de fusió entre Björk i Goldfrapp. És genial, així que recomanació de música.
Quantes recomanacions? Sí, doncs amb aquestes recomanacions acabem l'episodi. Llum, Cèlia, Sempronyana, moltíssimes gràcies per venir, i recomanem a tothom que escolta Gent de Merda, que sisplau escolti també la Trinae, perquè s'estan perdent les millors converses que passen aquí.
Se'm permet fer un últim apunt?
I tant.
Hem vingut amb look temàtic Gent de Merda. No sé si l'havíeu processat fins ara.
No, per res, sort que ho has
dit. Estava esperant si en algun moment hi havia la realization.
Sí, bueno, els colors.
Els colors, els colors del logo. A més, el logo de la temporada actual, que ens l'hem canviat. A veure, ostres, ja doncs està. Mira, ara et farem una bona foto i després la penjarem a xarxes. Noies, moltíssimes gràcies per venir.
Gent de Merda.
Aquestes que sonen són les Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius. I som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda de l'André Ignat i el David Camilleri, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adeu, noies.
Adeu. Sola. Sí. Un altre cop. L'episodi anterior em va passar el mateix. Ai, no sé.